Ramon Besa, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia, Elena.
Es nota, que tot l'equip, com deia el Sergio Levinsky, volen que guanyi Messi.
Bueno, gairebé juguen per ell, no? La selecció està pendent dels moviments de Messi, de si s'activa cap aquí, si va cap allà, és com és el cor i el cap de la selecció. Fins i tot de vegades ens pot semblar que descansa, que no hi és, diré que s'ha contagiat tant que és la personificació de la pròpia selecció. I hi ha com una... No sé, jo crec que tinc la sensació, almenys, de que tothom vol que Messi continuï jugant. Més enllà de les coses que intercedeixen en el joc, és a dir, si deixa de jugar vol dir que llavors han eliminat Argentina. I llavors és quan algú diu, bueno, sí, però els àrbitres, el que vulguis, però la coincidència és de que tothom voldria que Messi no es retirés mai, no? Que continuï jugant amb els seus 39 anys. I aleshores fa doncs, que fins i tot els àrbitres d'alguna manera siguin còmplices d'aquesta sensació. Entenc també, com ja heu dit o s'ha comentat, que crec que l'editorial del Flaqui ho deia, el comentari del Flaqui ho deia molt clar també en el sentit de dir que Egipte té tota la raó en queixar-se, no? Però no podem donar per fet el que hagués passat si no haguessin anul·lat el segon gol, si haguessin intercedit al VAR amb si era falta o no era falta. És possible que abans del tercer gol d'Argentina, és possible que Egipte hagués marcat i hagués tornat a marcar Argentina. És a dir, els partits duren fins que l'àrbitre pita i fins que Messi diu prou. I aleshores aquesta inèrcia que hi ha fa que tothom no es cansi de veure Messi. Diria que ahir fins i tot, quan eren el minut 76, tothom, ningú apagava la televisió perquè pensava que Messi ressuscitaria i que acabaria fent el que va fer després del final que va fallar.
Si algú podia fer era ell. Ramon, aquí amb la teva secció al que t'hi jugues, hem parlat moltes vegades de que se'ns esgoten els adjectius, els exemples, les metàfores per glosar a Leo Messi. No sé què vas sentir ahir quan el vas veure sanglotant d'aquella manera tan emocionat al final del partit.
Bueno, el vaig veure com un nen, no? De dir, el plor amb un jugador que moltes vegades pensem que és inexpressiu o que s'ha expressat molt més a través de la pilota perquè els seus silencis són terribles de vegades, no? Els silencis de Messi. El vam veure plorar justament quan se'n va anar del Barça. Jo crec que aquella és la vegada també que va ser molt, molt... Per molta gent molt, molt fort, diguem que va ser veure aquell Messi plorant de ràbia perquè de la contrarietat, i en canvi aquest és un plor de felicitat. És a dir, amb ell l'expressivitat no vol dir sempre el mateix. De vegades és de dolor, de vegades és de joia, no? Això també passa a tots els humans. Vull dir, es veu en el seu comportament. Ara és feliç i ara veus que tots els comentaris que hi ha a Argentina són els que hi ha, no? Però recordem que ha estat ell qui ha revertit. Messi era un pecho frío també per molts argentins, eh? I ara ni se t'atreveixi a qüestionar a Messi. El Barça moltes vegades també se l'havia... Quan el Barça no guanyava o quan, jo què sé, les famoses eliminatòries aquelles contra el Chelsea o contra l'Inter, de vegades era també de dir, bueno, no hi ha arribat Messi. Pensàvem de fer l'equip que li anés bé a Messi. Vull dir, al voltant seu allà ha aguantat una pressió terrible. Vull dir, jo no he conegut mai un jugador que hagi tingut aquesta... Parlem molt de Pelé, però, per exemple, el Pelé dels anys 70 jugava en Jairzinho, Gerson, Tostão, Pelé, Rivelino... No sé, tinc la sensació de que tota la coreografia que han tingut els altres jugadors han estat, no sé si tan bones com les que ha tingut Messi a la selecció, amb tots els meus respectes pels internacionals argentins, eh? Vull dir que tot el que està aconseguint és homèric, és bueno, faraònic, no? Com han dit els argentins. Suposo que a Egipte no els hi haurà agradat massa l'expressió, però que d'alguna manera, si hi ha una paraula que resum el que va passar ahir, va ser que Messi també és faraònic.
I tant, és que està liderant la Bota d'Or amb 8 gols, però és que ja fa 3 anys que va sortir del futbol europeu, que està jugant a la MLS. El Bruno ens advertia que arribava en bon estat de forma, però Ramon, sé que la capacitat de sorpresa amb Messi sempre hi és, però és que realment és al·lucinant com està això, els 39 anys i 3 anys després d'haver sortit de la competitivitat d'aquí d'Europa.
Sí, podem dir que ell s'ha regulat a Amèrica o a Miami, no? De dir que, bueno, s'havia anat a una competició que no li exigia tant com si estés a Europa. Això és possible, però per el que ens costen a tots, el Flaqui, el Marcos, l'Irigoyen, la gent que el coneix i que està al cas, Ell, des del febrer, crec que va començar un entrenament personal ja per preparar-se per la Copa Amèrica, l'Amèrica per preparar-se per la Copa del Món. És a dir, ell visualitzava que no aniria a acompanyar l'equip en aquest Mundial. Ell no és un jugador d'acompanyament ni és un jugador de suplències, no és un jugador... És a dir, tots, la majoria d'equips, quan han tingut una figura com aquesta, s'han encomanat i fins ara han claudicat. Mirem el que ha passat amb Cristiano Ronaldo, no? Per exemple. Estem mirant amb jugadors o amb Vinícius, a Brasil condicionat per Vinícius. O sigui, la selecció que encara defensa que un futbolista als seus 39 anys paga la pena estar condicionat a ell és Messi. Però estem parlant, doncs, no sé, de Haaland, que és un altre que queda, estem parlant de tota la coreografia que té una selecció com França. Però si hi ha una selecció que es resumeix en un futbolista, per mi seria Argentina, amb Messi amb 39 anys, perquè Haaland és molt jove, perquè... Bueno, a més, és Messi contra Europa, contra el món, no? Si Amèrica ha quedat amb... Els tres anfitrions són fora, queda Argentina, no queda ningú més.
Queda sis europees, Argentina i una africana, que és Marroc.
I només una africana, exactament, que no és l'Àfrica negra que hi havia abans, no? Quan vèiem Camerún o quan vèiem, no sé, Senegal o Ghana. Ara és Marroc, és una nova selecció. Per tant, diria que Messi defensa tots els americans. No sé si defensa Trump, no sé amb qui va Trump ara després de l'última bretolada i intervencionisme que va tenir, que em fa vergonya de com aquest personatge, tot com ha intentat intervenir fins i tot també a la Copa del Món. Doncs ara qui representa a tot el món americà és Leo Messi.
Parlaves dels qui envolten a Leo Messi. Un d'ells és Julián Álvarez, que està tenint poc protagonisme a la selecció d'Escaloni, segueix sense estrenar-se. No sé si això, Ramon, per tu qüestiona en certa manera que el Barça el segueixi mantenint com a objectiu prioritari. Creus que, en canvi, això li anirà a favor per poder buscar una sortida més fàcil de l'Atlético?
No ho sé, Helena, m'he perdut una mica. L'únic que em fa por del Julián Álvarez és que es torni melancòlic o nostàlgic, perquè això en el món culer és fotut. És a dir, no... Recordo molt, per exemple, el fitxatge de Lewandowski en un moment determinat en què molta gent també deia bueno, que si es veterà, que si no sé què, tenia una autoestima molt alta. I Lewandowski va acabar convencent a tots els escèptics. Jo vull veure, d'alguna manera... a Julián amb autoestima, amb ganes de dir, bé, jo vull ser responsable. Imagino, per les notícies que tinc, crec que l'entrenador, que Hansi Flick, continua pensant que és un jugador que paga la pena, però a mesura que passa el Mundial, tot el que està passant l'empetiteix, no? I segurament també el pot empetitir perquè al costat de Messi no creix ningú, és a dir, tothom parla amb Messi. I això pot ser també que, d'alguna manera... amb ell, no parlem tant d'ell i parlem, doncs, de que si no té la participació o no té la transcendència que hauria de tenir. Crec que, en el fons, tot el que consistirà és en el preu. Jo crec que és un futbolista, ho hem parlat moltes vegades, que jo crec que aniria molt bé al Barça, però també s'ha de veure ara com evoluciona tot plegat, quin és el preu final i si després el Barça, doncs, es desdeix o no es desdeix. Evidentment, si passa dels 100 milions, crec que aquí sí que hi haurà controvèrsia. Si no passa dels 100 milions, crec que sí. Però l'únic que ja et dic ara, no m'agradaria veure un Julián Álvarez pensit. El Barça necessita jugadors valents, necessita jugadors amb autoestima, com dic, jugadors convençuts de les seves possibilitats. Ell ja va fer un pas molt important dient que se'n volia anar i tothom va interpretar que era el Barça. Ara és qüestió, doncs, que d'alguna manera el rescatin, però que ell també es reivindiqui, no? És veritat que també la tercera jugada, la del tercer gol, vull dir, d'Argentina, sí, ell té una participació com a jugador d'equip, curiosament, ell recupera la jugada a l'àrea, si hi ha falta, si no hi ha falta. Crec que va ser molt solidari i li va anar bé que no el substituïssin. I el fet que aguantés, és evident que els canvis que va anar introduint Scaloni, tu pensaves, doncs, a veure si aguantaria o no aguantaria, i el fet que estés al camp i que participés d'aquesta remuntada crec que li pot anar bé.
Doncs veurem si no es penseix, com diu el Ramon, Julián Álvarez, revifa, i encara Argentina aquests quarts de final ho farà a la matinada de diumenge contra la selecció de Suïssa. Ramon, moltes gràcies per haver estat uns minuts al Què t'hi jugues amb nosaltres.
Gràcies a tu, Helena, i a tota l'audiència. Que vagi molt bé.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.